Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a l'acte de donació del fons documental del senyor Joaquim Franch i Batlle a la Universitat de Girona. En primer lloc, té la paraula la cap de la biblioteca, que excusarà la presència de la directora de la biblioteca, Antònia Boix. Isabel?
Hola, bona tarda. Reiterar-vos també la benvinguda i excusar l'assistència de la directora de la biblioteca, que per motius personals no podrà ser avui aquí. Des de la biblioteca agrair infinitament a la Roser i família tota la col·laboració que hem tingut per tirar endavant doncs, el tractament de tot aquest fons documental. També he de comentar-vos que per nosaltres és un acte de donació i de recuperació d'aquest fons, perquè ja té una història, i ens va arribar aquí a la Biblioteca de la Universitat de Girona ja l'any 2000, de manera doncs, que ja hem pogut anar treballant aquest fons i voldríem avui presentar-vos la part que ja hem treballat de tot aquest fons documental i una mica quin serà l'escenari de futur que encara tenim per treballar. Tal com podeu veure, el que us hem comentat, l'any 2000 la Roser decideix fer donació d'una part de la biblioteca de Joaquim Franch, la part específica de l'àmbit de la pedagogia, a la que en aquells moments era la biblioteca de la Facultat de Ciències de l'Educació, i en aquell moment doncs, ja es cataloguen tots aquests documents que són llibres i passen a integrar-se ja a la sala, en la sala de lectura de la biblioteca. A partir d'aquell moment s'utilitzen de forma intensiva tots aquests documents. Hi ha hagut més de 1.000 préstecs de tots aquests documents que ens han arribat a la biblioteca i ja l'any 2013 procedim a fer un cert repensament d'aquest fons i aquest repensament comporta també una reubicació d'alguns d'aquests documents. De manera que actualment tenim els fons donats i que corresponen a aquest fons especial Joaquim Franch ubicats a diferents espais de la biblioteca. Uns d'ells continuen estant a la sala, en l'espai concret del Laboratori de Recursos Didàctics, però hi ha altres que hem reubicat a la sala de llegats. Uns en el fons específic de Joaquim Franch i d'altres, tots aquells de temàtica lligada al món de l'escoltisme, directament al fons d'història de l'escoltisme, que està dins del fons d'història de l'educació, que també tenim aquí a la biblioteca del campus del Barri Vell. Així mateix, el 2013, procedeix una mica, continua la història d'aquest fons amb l'arribada de tota la documentació cedida per Jaume Trilla, fet que ens permet d'elaborar un inventari molt exhaustiu de tot el fons documental i que per nosaltres aquest inventari serà la base per a la futura digitalització de tots els documents personals i que seria la part que ens caldria treballar d'ara en endavant. Tota aquesta documentació personal és extensa i molt variada, com podeu veure. Disculpeu. Conté articles escrits per Joaquim Franch, publicats per ell, molt de material inèdit, col·laboracions en jornades, anotacions manuscrites, etc. etc. On es visualitza i on es fa accessible doncs, tot aquest fons documental? Doncs, a la Universitat de Girona ho fem a través de la pàgina web dels fons especials. Aquesta és la imatge que té la pàgina web que hem treballat pel fons Joaquim Franch. Com totes les pàgines web dels diferents fons especials que tenim a la Universitat de Girona, formen part d'un projecte més ampli, que és el portal dels fons especials, en el qual oferim accés a tots i cadascun d'aquests fons especials que tenim a la universitat. Què conté aquesta pàgina? Doncs intentem oferir accés a les diferents facetes i als diferents àmbits documentals que ens interessen d'aquest fons. Així podeu veure que en la primera pestanya s'ofereix accés directe als fons, és a dir, tots els documents que tenim de Joaquim Franch al catàleg de la Universitat de Girona, així com tot l'inventari doncs per donar a conèixer la figura, la persona en qüestió, sobretot aquelles persones que encara no l'han descobert. A la tercera pestanya oferim un enllaç complet a tot el que seria el que, la bibliografia, és a dir, tots els documents que hi ha de Joaquim Fram escrits per ell, al catàleg, d'acord? Així com tota la bibliografia completa de tots aquells documents que han estat escrits per ell, però que encara no tenim disponibles a la Biblioteca de la Universitat i que esperem que en algun moment hi puguin ser. I finalment una darrera pestanya d'enllaços en la qual sempre intentem recopilar és a dir, o entitats, organismes o altres fonts que han sigut rellevants o han tingut un interès especial, en aquest cas en la figura de Joaquim Franc. En aquest cas concret us volíem comentar que hem enllaçat directament la beca de Joaquim Franc de l'Ajuntament de Girona, però que també hem enllaçat dues altres fonts que ens ha semblat molt interessants aflorar. Un d'ells, el primer fons d'escoltisme, perquè Joaquim Franc, entre les diferents facetes que ell havia estat treballant, la part d'escoltisme ha sigut molt intensa i també el llegat de documents en aquest àmbit ha sigut important. De manera que una part dels documents que ell ens va cedir, tots, de fet, els documents que ens va cedir del fons d'escoltisme, tal com us he comentat abans, estan en el fons d'escoltisme, per això l'hem enllaçat aquí. Aquest fons d'escoltisme té aquesta imatge i aquesta pàgina web que també teniu accessible per poder-la consultar en qualsevol moment. També, i gràcies també molt a l'aportació de la Roser, ens va semblar doncs, que era important destacar també tot el que era la pedagogia de Paulo Freire, que a més en la Biblioteca de la Universitat també tenim un fons especial dedicat a tot el nucli Paulo Freire i on s'afloren tots aquests documents disponibles a la Universitat de Girona. Per tant, tota aquesta part que us hem comentat seria la part que hem estat treballant. Ens queda encara una segona part, que és aquesta que hem comentat, aquest inventari de tot el que seria la documentació personal que hem estat elaborant el 2013, té una segona part i aquesta segona part és que el procés que cal seguir és poder-lo digitalitzar amb l'objectiu de preservar i difondre tota aquesta documentació i que amb el temps pugui passar a formar part de tots els fons digitalitzats que tenim a l'Universitat de Girona i que corresponen a tots els fons especials. Tots aquests fons, un cop s'han treballat de forma col·lectiva i estan tots ells finalitzats, s'ofereixen i es fan visibles a la pàgina dels fons especials de l'Universitat de Girona, el dipòsit de fons especials. Com podeu veure, ja aquí n'hi ha de disponibles d'altres llegats i fons especials, Ferreter Mora, Vicenç Vives, Brunet, etc. Llavors, quan nosaltres entrem en aquestes pàgines, què podem visualitzar? Doncs tota la documentació digitalitzada, tots i cadascun dels diferents apartats que hem treballat d'aquesta documentació, i a tall d'exemple us voldríem mostrar, per exemple, de documents personals de Vicenç Vives, un diari de viatge, i, finalment, com arribem al document original digitalitzat per tal de que el puguem consultar. I aquest seria el procés que es voldria seguir també amb tota la documentació personal que ara en aquests moments doncs, hem inventariat. Per tant, aquí us deixem la pàgina, tota la part treballada, que sapigueu que és una pàgina viva, que l'estem treballant i que ens queda tota aquesta segona part per anar fent. I fins aquí l'explicació de la pàgina.
Moltes gràcies. A continuació té la paraula el senyor Jaume Trilla, professor de la Universitat de Barcelona.
Bé, bona tarda. He de començar agraint molt a la Universitat de Girona i especialment a la Roser que m'hagueu convidat a participar en aquest acte. A mi em sembla molt encertat que la Universitat de Girona hagi decidit dedicar un espai a conservar tota aquesta colla de llibres, de documents, de papers, que em sembla que permetran no solament conèixer més extensament i més a fons l'obra de Joaquim Franc, sinó que també serviran, com després explicarem també, permetran doncs, conèixer una mica més l'època històrica i en concret l'educació en aquesta època doncs, que li va tocar viure amb en Quim Franc. La Roser em va demanar que jo parlés una mica de l'obra en general d'en Quim, i això és el que he preparat. Però em sembla que voler presentar en pocs minuts una trajectòria pedagògica desgraciadament massa curta, però tan i tan intensa com la que va desenvolupar Joaquim Franch, és sens dubte una tasca impossible. Justament, quan es fa l'inventari de les seves aportacions, un dels trets més sorprenents és la quantitat de coses que va ser capaç de fer en tan pocs anys. I, a més, la majoria d'elles, fer-les amb bones dosis d'originalitat, de coherència i de rigor. Si donem una ullada a aquest quadre que teniu a la pantalla, i que té la impossible pretensió de resumir en una plana la feina feta per Joaquim Franch, podran constatar que, com he dit alguna vegada, ell va interpretar gairebé tots els papers de l'auca educativa. Va fer de mestre i de psicopedagog, també de monitor i de director d'activitats de lleure, de formador de mestres, animadors i gestors culturals, va ser un ecologista militant, va treballar en l'administració educativa municipal, va crear materials didàctics, va escriure llibres de pedagogia, etc. En el terreny de l'educació en el lleure va desenvolupar una de les obres personals, sens dubte, més rellevants de la Catalunya de les darreres dècades del segle passat. Va estar en els inicis de la primera escola de formació d'animadors, l'Escola de l'Esplai, a finals dels anys 60, i d'altres posteriors de ben significatives, l'IMAE de l'Ajuntament de Barcelona o l'Escola de Formació d'Educadors en el Lleure de Girona. Va participar activament en la renovació de la metodologia de l'escoltisme català, a finals dels anys 70, fou promotor i director de camps de treball naturalistes als Aiguamolls de l'Empordà, als anys 80, i autor de llibres de referència ineludible per la història de la pedagogia del temps lliure i encara en l'actualitat, com per exemple l'animació de grups d'esplai i de vacances amb l'Alfons Martinell, o el lleure com a projecte de l'any 1985 que va ser Premi Artur Martorell. Com a anècdota, i en relació a aquest àmbit de l'educació en el lleure, m'agradaria referir-me a una aportació seva, petita i bastant desconeguda, però que a mi em va resultar molt útil per a les classes de pedagogia del lleure. Jo no sabia que estaria exposada aquí, en aquesta taula. Em refereixo concretament a un joc de simulació que ell es va inventar i que sembla ser que va arribar a aplicar amb un curs de monitors. Amb la Roser vàrem trobar aquest document on explicava el joc i amb una companya de la meva universitat, la Núria Obiols, vàrem decidir refer-lo, modificar-lo una mica, no gaire, i durant una colla d'anys va anar molt bé per les meves classes de pedagogia del lleure a la universitat. Ara ja no el faig servir, perquè he deixat de donar classe d'aquesta assignatura, i també perquè em sembla que per fer-lo servir ara s'hauria d'aplicar amb mitjans informàtics, i d'això jo quasi ja no m'hi veig en cor. De manera que si algú s'anima a fer-ho, li passarem tot el material i si vol inclús col·laboraríem amb ell. Sembla que seria una bona aportació. En el camp de l'educació escolar, la seva obra no va estar menys notòria que en l'àmbit de l'educació en el lleure. Fent de mestre a l'escola Costa Llobera, va ser un dels introductors a casa nostra, teòricament i pràcticament, dels plantejaments de l'autogestió pedagògica i l'orientació no directiva de Carl Rogers. En un dels seus primers llibres, l'autogestió a l'escola, que també va ser premiat amb el Premi Antoni Balmanya, va explicar aquesta experiència. Fou professor també de l'Escola de Mestres de Sant Cugat i col·laborador assidu de les escoles d'estiu dels anys 70 i 80. Des de l'Ajuntament de Girona va impulsar la creació dels recursos pedagògics per les escoles... Merci. Per les escoles gironines, i tanmateix alguns dels seus llibres referits a la institució escolar, especialment el pòstum
amb Pere Darder, el grup classe Un potencial educatiu fonamental, constitueixen aportacions teòrico-pràctiques de considerable valor i originalitat. Potser per caracteritzar en poques paraules la personalitat pedagògica de Joaquim Franch, podríem dir que en ell es donava aquesta conjunció tan necessària com infreqüent entre una facultat reflexiva molt considerable i una gran capacitat d'acció, entre el realisme imprescindible per dur a terme eficaçment els projectes que emprenia i l'atenció utòpica per innovar i no renunciar mai a les possibilitats de transformació del real en una direcció progressista. Aquesta expressió que acabo d'utilitzar, tensió utòpica, l'hem enllevada d'un article de Ramon Canals i Francesc Carbonell dedicat a Joaquim Franch en ocasió de la seva mort. Cap al final, deien, i cito textualment, considerem en Joaquim Franch un home representatiu d'una època i, en certa manera, la seva prematura mort el pot convertir en un pedagog emblemàtic de la pedagogia catalana dels darrers 25 anys. Ell va saber estar on calia estar i en el moment oportú. I va estar-hi sempre d'una manera crítica, constructiva i amb coherència. Per tant, aproximar-se a la seva figura i a la seva obra suposa aproximar-se a un període de la història de la pedagogia catalana especialment interessant i perfectament definit i delimitat. És del tot cert el que escrivien de Joaquim Franch aquests dos companys seus de feina. Certament, poc entendríem una obra sense emmarcar-la en el context social, polític, cultural, ideològic en el que es produeix. I això, en el cas de la de Joaquim Franch, encara es fa més necessari, ja que no és tan sols que l'entorn condicionés la seva feina, sinó que ell va tenir sempre una voluntat molt clara de ser present en la seva realitat i de participar activament, críticament i constructivament en el decurs dels esdeveniments. Poc entendrem a Joaquim Franch si no prenem en consideració, posem per cas, les mogudes culturals i contraculturals dels darrers anys 60 i primers 70 del segle passat, el maig del 68, etc., que és quan realitza la seva experiència autogestionària més avantguardista, quan llegeix i en bona mesura introdueix com a referències per la pedagogia de casa nostra una sèrie d'autors i corrents tocats per aquelles mogudes o que directament en formaven part. Poc entendríem també Joaquim Franch si no ens situem una mica més endavant en el context de les acaballes del franquisme i en els moments àlgics, esperançats i mobilitzadors de la transició política espanyola. Recordem un article seu en el diari Avui que titulava Escola i predemocràcia del febrer de 1977, en el que feia una mena de símil entre el procés polític que s'estava produint i les transformacions que calia introduir en el sistema educatiu. Poc entendríem el treball de Joaquim Franch al marge del procés de reconstrucció municipal a través dels primers ajuntaments democràtics de finals dels 70 i principis dels 80, procés que el porta a repensar l'escola, l'educació en el lleure i el lligam entre l'educació i la ciutat. I poc entendríem també la seva obra sense comptar amb l'optimisme dels anys 80 en el desenvolupament de l'estat del benestar, que és quan es planteja les polítiques culturals i el paper de les administracions públiques en l'educació. I, en fi, tampoc entendríem la seva militància ecologista si no la situem en el desvetllament de la consciència social dels perills de la destrucció medioambiental. I ja per acabar la meva intervenció, voldria referir-me a la idea general d'educació de Joaquim Franch. Jo dono classes de l'assignatura de teoria de l'educació i, com és natural, el primer tema d'aquesta matèria sol ser sempre el concepte d'educació. Després de passar revista les múltiples i sovint divergents concepcions i definicions d'educació que existeixen, per tal que els estudiants que s'inicien en els estudis de pedagogia, d'educació social o de magisteri no es quedin només en aquest garbuix confús de maneres diverses de concebre l'educació, els explico allò tan conegut dels quatre pilars de l'educació que, de forma molt encertada, al meu parer, va formular Jacques Delors en el seu conegut llibre, publicat l'any 1996, titulat L'educació hi ha un tresor amagat a dins. És allò de l'aprendre a conèixer, de l'aprendre a fer, de l'aprendre a viure junts i de l'aprendre a ésser. I tot seguit, per enllestir el tema del concepte d'educació, llegeixo als meus alumnes un breu fragment d'un text de Joaquim Franch, molt poc conegut, ja que és la transcripció d'una sessió de treball impartida per ell a l'IMAE de Barcelona l'any 1985. És a dir, més de 10 anys abans del llibre famós de Delors, en Quim ja deia quelcom molt similar a allò dels pilars de l'educació. Deia, llegeixo textualment, això que tenen a la pantalla, l'educació ha de proporcionar als nois i noies tres menes de possibilitats. Possibilitats d'adquirir estris per actuar en la seva realitat. Això se l'aprendre a fer, de Delors. Possibilitats d'adquirir capacitat de relació i de participació en grups i en institucions i d'elaborar les relacions i la participació, aprendre a conviure. Possibilitats de construir el propi pensament, la pròpia forma d'interpretar la realitat en la que viuen, aprendre a conèixer. I afegia Joaquim Franch, m'agradaria demostrar que aprendre a actuar un noi s'ho fa tot sol. El que passa és que si hi ha un monitor, diríem un educador, al costat ho fa més bé. Que aprendre a relacionar-se, un noi s'ho fa tot sol, però si hi ha un educador al costat, li surt més bé. I aprendre a pensar exactament el mateix. Un noi ja s'ho fa, però si hi ha un adult al costat, ho fa més bé. Educar és ajudar a créixer. Em sembla que en Quim, amb aquestes breus frases, va saber sintetitzar d'una manera magnífica i entenedora en què consisteix la complexíssima feina d'educar. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. A continuació té la paraula el professor Alfons Martinell, director de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona.
Bé, bona tarda. Per mi és un goig estar aquí a la universitat i que la universitat, la biblioteca, que és qui recull la memòria col·lectiva, reculli aquesta part de la memòria col·lectiva de l'educació a Catalunya, que és l'aportació d'en Joaquim Franch en aquest camp. Quan perdem una persona, perdem records, perdem memòries, perdem experiències, i ens deixa tots aquests records i transcendeix també tota la seva obra, que són els papers, el que ha deixat escrit en el camp professional. També els llibres, el conjunt de llibres, de documents d'una persona, també demostren com es va formar aquesta persona, com el seu pensament, la seva aportació, en què es va construir, quines són les referències que hi havia en la seva obra, què és el que va llegir i el que va guardar, el que va escriure i el que no va escriure, què li va atraure l'atenció i què no li va atraure l'atenció en un moment de formació intel·lectual en la que vam compartir molts anys d'anar-nos autoformant. Les lectures, per nosaltres, per la nostra generació, sortint d'un franquisme que no ens havia negat una educació pedagògica de qualitat, les lectures, els llibres, els documents, era la nostra universitat. La nostra universitat era aquests llibres. Aquells llibres que a vegades, d'aquí a Girona, agafàvem a les 7 del matí el cotxe i ens anàvem d'una tirada a Montpellier, allà a buscar llibres com bojos per les biblioteques, perquè necessitàvem tenir més informació, més dades, o com ens anàvem de viatge a les ciutats educadores que ja començaven a funcionar al nord d'Itàlia a buscar documentació, papers, o quan anàvem a veure el nostre amic Eduard Delgado a Londres i compraven llibres per tenir més informació de la que no disposàvem. Per tant, aquest fons té unes característiques, després en parlaré, molt específiques d'una època, d'un moment important, un moment dels últims anys del franquisme i de la transició, i de quin era el pensament pedagògic que hi havia. En relació a l'obra d'en Quim, Quim era una persona que tenia el que podríem dir-ne un concepte d'educació ampli, en tot el sentit. Un concepte d'educació que s'ha perdut, que el Delors ho va voler escriure, però que el D2 tampoc el va arribar. El sentit ampli vol dir que un podia navegar des de l'educació en el lleure, els esplais, les colònies, això que no tenia molt valor, a l'escola, que era la institució forta, al medi ambient, la natura, amb una capacitat d'avançament al temps de l'educació en el medi ambient tan important avui en dia amb els problemes de sostenibilitat que teníem ara. A parlar a l'educació dins de l'escola, l'aula, el grup classe, la comunicació en el grup com a unitat d'educació, que era una gran preocupació, la dinàmica de grups, tota la formació grupal, l'agrupació de la psicologia dinàmica d'aquest camp, el trobem en aquests llibres que ens recorden la importància. I sobretot ens diuen també el tema del que representava a la nova democràcia al nostre país. La nova democràcia eren els ajuntaments democràtics, que van sortir el 79, i els ajuntaments van ser els veritables consolidadors d'aquesta democràcia. I ho dic en un moment en què el nostre país té un atac enorme al poder local, amb la nova llei, permeteu-me que ho digui, que vol atacar aquestes funcions, que negarà que els ajuntaments es puguin dedicar a l'educació, que és la negació de tota aquesta trajectòria. Tornem a el Quim era una persona que estava a la frontera, sempre. I sempre estava amb una corda, en un lloc que no sabies cap on sortia, no? Va rebutjar certes comoditats. Fins i tot va rebutjar accedir a la universitat quan va venir aquí. I van oferir una plaça. Li va oferir una plaça i va dir que no. Que volia estar a l'Ajuntament perquè volia estar a l'experiència, volia estar als aiguamolls, volia estar a les colònies, volia estar en el camp. No va voler entrar a la universitat. No va voler entrar en aquell moment a la universitat. On estaria ara? No ho sé. No ho sé, però la seva obra sí que ha d'estar a la universitat. Quina actualitat té aquest fons? Jo m'ho he estat mirant avui i he vist que no hi són tots els llibres, però tots els docents i llibres que estan mirant. I és un reflex del que tenia una certa importància als anys 70 i 80. En falten alguns encara d'obres aquí, però el gran valor que tindrà això per les noves generacions és quins són els llibres de referència i els autors de referència que influenciaven el pensament pedagògic dels anys 70 a Catalunya. Sortíem d'una dictadura. Teníem els referents de l'escola nova i de la renovació pedagògica del primer terç del segle XX. Hi havia tot el moviment de renovació educativa aquí a partir de les escoles de Rosa Sensat i tots els moviments de mestres i que hi havia aquí. Hi havia tot això, però hi havia també una confrontació amb nous plantejaments de fora, amb el que eren a Europa en aquells moments les escoles lliures, avui en dia d'actualitat. El que podríem dir-ne als alumnes, avui en dia diríem el pensament d'una pedagogia crítica, una pedagogia que no sotmet a l'estructura administrativa del sistema educatiu d'Estat, sinó que pensa més en una entitat capaç de viure en grup un procés d'evolució i d'educació i de formació. Aquestes idees, pensant més en tota la pedagogia institucional, tota la pedagogia no directiva, tots aquests autors que hi ha al voltant d'això, aporten molt a l'actualitat, perquè avui en dia estem vivint una agressivitat enorme quan algú entén que l'educació és només competitivitat, comparació, que s'ha de privatitzar, que és com un comerç, com un contracte comercial, el fer la formació, com es vol privatitzar tot el tema de l'educació, com s'està fent en aquests moments. Allí hi havia uns valors que anaven més centrats en aquesta educació entesa com un exercici de llibertat. I crec que aquest fons té aquesta possibilitat de que algú digui què passava en aquests moments, què influenciava. I és interessant perquè trobes llibres que no són estrictament de pedagogia. No podem oblidar que en Quim venia d'haver format com a direcció d'empresa SADE. Ell es havia format, no va acabar la carrera, li faltaven dues assignatures quan es va sublevar de SADE, de ser director d'empresa, i havia treballat una empresa. Crolls, havia treballat a una empresa com a direcció d'empresa. I ell fa el canvi a la pedagogia I per tant hi havia molts llibres de gestió també i d'organització. Llavors això, i això el porta a tota la pedagogia institucional, és a dir, a totes les teories d'organitzacions crítiques que hi havia als anys 70, aplicades a l'escola, i per tant hi ha temes també de psiquiatria, de l'antipsiquiatria, d'aquests moments. En aquest fons hi ha, i si el anem completant, que és la feina que hem de fer entre tots, anar donant aquests llibres perquè algú els tingui agrupats i relacionats, perquè no es perdin en una biblioteca, sinó que algú els hagi relacionat, crec que tindrà un gran valor al fons d'en Joaquim Franga a la Biblioteca de la Universitat de Girona. Per acabar, crec que és important dues coses, dos detalls més. Ja el Quim escrivia molt i moltes coses no les signava ni posava data. Tots els seus escrits estan identificats per una tipografia de lletra Olivetti, i mai sabies quan a vegades després d'estar parlant o discutint amb ell i pom 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 es posava i escrivia amb una velocitat enorme i pom 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 i es posava a escriure, mai sabies allò que no posava ni signava ni posava data què volia dir. Jo porto anys pensant què vol dir quan veig un paper seu per casa meva i tot això. Jo no sabia si era una manera de compartir, que crec que bàsicament era, ell deia allò no és meu, allò és de tots. Era una forma de compartir. Una forma de compartir que també és una forma d'entendre l'educació i la feina d'educador. L'educador no és aquell que fa una carrera personal, sinó que comparteix amb els altres un procés d'acompanyament d'altres persones. I una forma de compartir. I per l'altra, perquè mai hi havia res acabat. El document no s'acabava, no tenia punt final. Deia, això ja està acabat. Com farem ara, fem un article i fem punt final, ja s'ha acabat. Jo deixo que jo. No, sinó que això estava obert constantment. Estava obert, per tant, es podia replantejar, era una forma de replantejar. Per això molta documentació no és ortodoxa en el sentit acadèmic, perquè era algú que actuava, reflexionava, escrivia, actuava, reflexionava, i per això volia estar al laboratori. El laboratori de l'educació no és un laboratori com les altres ciències, sinó que el laboratori era l'aula, eren les colònies, era el grup, era la formació de monitors, la formació de mestres, que era allò que li donava i allò que es plantejava es reactualitzava. Ell no donava per acabar. Per això hi ha molta documentació que costa d'entendre. Dius, què vol dir això? I a què surt això? No? Algunes coses jo recordo que dic, això és fruit d'una reunió que vam tenir un debat i això ha donat aquest document. No? Ha donat aquest document. Però a la seva obra hi ha moltes coses, i moltes coses avui en dia que aïlladament tenen una gran vigència si algú les actualitza mínimament. Per tant, té una gran actualitat pels estudiants de pedagogia si volen veure el reflex d'aquesta època, els estudiants, els mestres, però sobretot també per veure la crítica que hi havia en aquesta època de tots els moviments pedagògics a la educació tradicional i autoritària, perquè aquesta crítica que es feia en aquells moments i que moltes d'aquestes obres incorporen és una crítica que avui es pot aplicar a la realitat que estem vivint a la contemporaneïtat. Per tant, penso que aquest fons no és un fons històric, és un fons contemporani. Moltes gràcies.
Bé, a continuació la professora Roser Batllori explicarà un text que ha redactat el senyor Pere Darder, professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, que excusa la seva presència i, per tant, en nom seu, la Roser Batllori ens dirigirà unes paraules.
En primer lloc, voldria transmetre-vos que en Pere tenia un gran disgust de no haver pogut venir i ho havia preparat amb molta il·lusió el text, i llavors per això m'ha dit que us l'expliqués jo. Hi ha trossos que són per llegir i trossos que són per explicar. Intentaré ser el màxim fidel possible al que ell diu. Diu, les meves paraules tenen una doble intenció, destacar actuacions i realitzacions d'en Joaquim Franch i relacionar-les amb el nostre moment. D'aquesta forma, insistir en la conveniència d'aprofundir i donar a conèixer les seves aportacions a la generació actual. Ell diu que a partir d'aquí, del fons, poden sortir treballs i poden arribar al seu pensament a generacions joves. Diu que aquesta feina ell ho està fent ara amb uns estudiants de la Universitat de Vic i que li agradaria que això pogués continuar. La nostra col·laboració va des dels inicis dels anys 60 fins a inicis dels 80. El vaig conèixer com a estudiant d'ESADE i vam treballar junts a l'Escola Costellobera, a l'Escola de Mestres Sant Cugats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després, l'amistat va facilitar col·laboracions esporàdiques. I ho destacaré molt breument dos tipus de qüestions. Qüestions temàtiques i qüestions personals, dimensions personals. De les qüestions temàtiques en destaca tres. La primera de totes, que és la primera trobada que tenen ells dos, a partir d'un text que havia escrit en Quim, que deia avantatges i desavantatges de l'escola i de l'esplai. I es veu que ell havia escrit desavantatges de l'escola i avantatges de l'esplai. I llavors, a partir d'una discussió, va acabar amb el tema aquest, perquè la paraula desavantatges i avantatges són paraules que segurament tenen molt a veure amb el llenguatge d'ESADE, però no sé si amb el llenguatge més pedagògic. I a partir d'aquí, les interrelacions. I llavors, doncs, és l'altra cosa que destaca. Aquestes interrelacions entre el temps lliure i el temps escolar. I per altre cantó, també destaca aquest apunt entre l'escola i l'esplai, el contacte amb el joc i la natura. A l'escola treballaven molt el joc en el temps lliure i el contacte amb la natura. I ell diu que actualment les neurociències estan demostrant que les persones que aprenen a partir doncs, del contacte amb la natura, del joc i tot aquest tipus de situacions, doncs, adquireixen més habilitats d'aprenentatge que els que no van en aquesta línia, que només es tenen a dintre l'aula. El segon gran aportació que pensa ell, alguna temàtica que pensa que és important cara al present, és el tema de l'autogestió, que també ha estat citat per aquí. Perquè per en Pere diu l'educació és l'educació de la llibertat de l'individu. I que diu, és una forma d'implicar l'alumne en la pròpia formació. I remarca que aquesta idea d'implicar l'alumne en la pròpia formació ara està molt, és com una mica de moda i que llavors en aquell moment doncs, era una cosa totalment trencadora i aquí hi ha alguna persona que va passar per l'experiència i ho pot explicar. I diu que clar, que quan fas això d'implicar l'alumne en la pròpia formació, el paper del mestre canvia i es converteix en un tutor. El coneixement el genera conjuntament, el genera l'alumne, però, i en aquest moment segurament amb la tecnologia, però que el paper del professor és el del tutor. I que fent aquest tipus d'implicació de l'alumne en la pròpia formació ajuda al desenvolupament personal i emocional que un poc present en l'educació en aquell moment, no? I ara també. I el tercer punt que destaca és l'estudi del funcionament del grup, que vol dir la dimensió social de la persona. Primer la dimensió personal i l'autonomia i la capacitat de ser sol, i l'altra és la dimensió social. I ell pensa que aquest títol del llibre, El potencial educatiu del grup, és una idea molt important, perquè pensa que tots els contactes entre els grups, entre els membres del grup, fa que hi hagi doncs, un contacte social, també hi ha una millora, un contacte que millora la salut perquè et trobes més bé, hi ha un progrés social. I llavors ell pensa que aquests temes en aquest moment estan bastant de banda i que els estudiants es troben a partir de les xarxes socials i que ell pensa que les xarxes socials tenen un potencial educatiu molt gran, però si es fa a partir del grup aquest de la convivència. Aquests són els tres temes que remarca com a temàtiques que ell considera que en aquest moment serien d'actualitat i que això doncs, es remet en els anys 70-80. I de dimensions personals cita les següents, que també han sortit una mica per aquí, em sembla. La relació i la retroalimentació entre la teoria i la pràctica, la seva capacitat de síntesi i d'esquematització, la seva capacitat per comunicar, engrescar-se i engrescar i prendre decisions, la tendència a una relació personal afectiva i l'establiment de vincles i la bona organització i gestió del grup per la millora del col·lectiu i per la realització d'actuacions constructives. No només per la millora del grup, sinó per construir conjuntament. I acaba dient, els canvis socials actuals accelerats i profunds demanen competències i dimensions personals com les esmentades. Es tracta d'un conjunt d'elements que són la base de la creativitat, de la presa de decisions, de l'emprenedoria, i ens porten a incorporar les tecnologies digitals i exercir l'anomenada intel·ligència emocional, que és la base del desenvolupament personal l'autoestima, i la base social dels humans, l'empatia. Dues descobertes del tombant del segle molt importants i significatives per l'educació i pel progrés i el benestar de les persones i de la societat. I llavors m'explicava, quan m'ho explicava per telèfon perquè ho pogués acabar d'explicar jo, em deia que fa, no recordo, em penso com un vídeo que corre per la xarxa i que segurament heu vist, que deia els humans es van ajuntar, primer es barallaven entre ells i van descobrir que millorarien com a espècie al moment en què s'ajuntessin i tots junts intentessin o caçar o buscar la subsistència. I llavors ens deia, aquest vídeo es veu que acaba dient deixem de ser prehistòrics. I aleshores una mica de dir, doncs tornem-nos a relacionar. Bé, aquestes són les paraules d'en Pere. M'agradaria que hagués pogut estar aquí i hagués pogut expressar ell perquè les tenia molt sentides i jo només he pogut transmetre les paraules. No crec que hagi pogut transmetre el seu sentiment. Gràcies.
Bé, a continuació també té la paraula la professora Roser Batllori, que en nom de la família ens dirigirà unes paraules.
Vinga. A mi que no m'agrada ser gaire protagonista, déu-n'hi-do. Bé, jo he escrit una cosa molt curta, dic que és per nosaltres, en Martí, la Maria i jo mateixa, un motiu d'agraïment que la universitat ens hagi donat l'oportunitat de recollir en un fons part de la seva biblioteca, l'obra que ell va escriure i va publicar, els originals de què disposem, els textos recollits per en Jaume a l'hora de fer el seu treball i que també donem les gràcies a ell per haver-nos el deixat, per tal que el seu pensament i el treball pugui tenir continuïtat. També és un honor que el seu fons formi part de la biblioteca d'aquesta universitat pel que té de reconeixement a la seva obra. Ens sembla que a en Quim li agradaria veure com segueix treballant en els camps que ell havia dedicat tota la seva vida i esforç, i espero que també rebés de bon grat el reconeixement que representa l'acte d'avui i l'existència del mateix fons. Penso que era una persona que, malgrat tot, era molt discreta i això penso que li agradaria, però no n'estic tan segura. També volem agrair a tot l'equip de la biblioteca per la seva professionalitat i dedicació en què han treballat pel fons i en la realització d'aquest acte. És un agraïment col·lectiu que ens consta i he pogut comprovar que ells treballen sempre en equip ben organitzat i solidari. I tot i sense voler desmereixer a ningú, voldria recordar els noms d'algunes persones que han estat motors d'aquest treball. L'Antònia Boix i l'Isabel Planes, que varen plantejar la possibilitat de crear el fons a partir de la donació que es havia fet l'any 2000 i que sistemàticament havia notat l'Eulàlia Cín i gràcies a això l'hem pogut recuperar. A la Lourdes Oliva, que a partir del treball a la Societeca de l'Escola Annexa, que va rebre el reconeixement de la beca Joaquim Franc de l'Ajuntament de Barcelona, ell va conèixer en Quim i em va anar convencent de la necessitat de crear aquest fons. La Laura Moré, que des de casa seva, quan estava de baixa de maternitat, va estar creant tota la pàgina aquesta que heu estat veient. La Judit Nutó, que s'encarregarà de la digitalització. En Ramon Macià, que va dissenyar l'Ex Libris conjuntament amb algunes aportacions que vam fer nosaltres. La Montse, la Cristina i totes les altres persones que han estat muntant l'exposició. Ha sigut un esforç important, no coneixien l'autor, no havíem vist encara cap fotografia, l'hem vist al final i han sigut capaços de crear una exposició que penso que és bastant representativa del que volíem mostrar. A tots ells moltes gràcies de tot cor. També voldria aprofitar el moment per fer dos comentaris sobre en relació a l'edat escollida. El dia vinent és el Dia Internacional de la Infància i en Quim era un dels pedagogs que sempre va tenir present els infants en la seva obra i el seu treball. En Fabrizio Caivano, quan es va morir, és una de les coses que em va dir. Penso que en aquest moment és dels pedagogs que parlen més dels infants. I llavors penso que sí que estaria supercontent de veure que aquí ara hi ha nens. Hi ha els seus nets, no han pogut venir tots, però hi ha altres nens, que fills i nets d'amics seus, i per tant ell estaria content que en aquest acte, ell que s'estimava els nens, doncs veure'ls aquí. També és el dia que va morir el dictador i que vam començar a mirar el futur amb esperança i a mi em sembla que una altra característica d'en Quim era la seva capacitat d'imaginar el futur i de fer actuacions perquè la seva imaginació el fes possible. Així doncs hem triat un bon dia per un acte de reconeixement que ve 26 anys després de la seva mort però que com a família tenia moltes ganes de poder-lo fer. I moltes gràcies.
Bé, a continuació procedirem a la signatura del document de donació que el signaran la Roser Batllori, la professora Roser Batllori, en Martí i la Maria. Si us plau, si us desplaceu a la taula. Sí. A continuació, la Isabel Planas entregarà a la família un ex libris, una de les bones polítiques del fons de, dels fons especials de la Biblioteca de la Universitat de Girona és que cada donant té un ex libris i per tant doncs, rebran l'ex libris. Anem a fer la cloenda de l'acte. Membres de la taula, directora de la biblioteca, regidora, professores, professors, familiars de Joaquim Franch, estudiants, personal d'administració, serveis, senyores i senyors, amigues i amics, en nom de la rectora en funcions, Anna Maria Geli, és un plaer participar en aquest acte de donació del fons documental de Joaquim Franch. Per múltiples raons intentaré ser molt sintètic. És un fons que enriqueix el fons de la biblioteca amb un fons especial, un fons rellevant. Ho he dit en altres ocasions, la biblioteca de la Universitat de Girona és una molt bona biblioteca, sempre ha quedat molt ben situada en els índexs en els rànquings de les biblioteques universitàries de Catalunya i d'Espanya, i els fons especials han contribuït, no és l'única raó, ni molt menys, però han contribuït decididament a enriquir els nostres fons i que sigui una biblioteca molt consultada, evidentment pel conjunt de la comunitat universitària, però també per investigadors que venen d'arreu. Per tant, aquesta seria la primera raó. L'altra, agrair a la família aquest llegat. Intentarem i ens esforçarem a ser bons custodis d'aquest llegat i d'oferir-lo al conjunt de la comunitat científica d'educadors de manera molt especial. Aquí s'ha dit, els experts ho han dit, la trajectòria de Joaquim Franch és una trajectòria polièdrica, una trajectòria de frontera. També voldria destacar que és una trajectòria que va tenir uns camps d'acció geogràfics i que va tenir una primera etapa molt centrada en Barcelona i que va ser un excel·lent pedagog, un excel·lent professional que en un moment determinat arriba a la ciutat de Girona i irradia la seva expertesa i el seu compromís per l'educació i el seu compromís en el camp de la transformació social a la ciutat de Girona i al conjunt de les comarques gironines de manera molt especial pel seu vincle amb l'Ajuntament de Girona, a l'Escola d'Educadors, en el Lleure Infantil i Joventut i com a coordinador dels serveis de recursos educatius. A partir de 1981, uns anys, aquí també s'ha dit, no? D'esperança, d'il·lusió col·lectiva, els anys de l'inici de l'etapa democràtica dels ajuntaments. Per tot plegat, doncs, em sembla que ens hem de felicitar col·lectivament per aquest fons que ens arriba i que estic segur que serà consultat pels nostres estudiants, pels nostres professors, pels nostres investigadors, però insisteixo, pel conjunt de la comunitat educadora i pel conjunt de la comunitat científica especialista en el tema. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.